Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Avui comença la tardor, una època molt evocadora en l'art i en la poesia, però també temps de pluges i d'un descens progressiu de les temperatures. A Ripollet, però, la tardor, ben al contrari del que podria semblar, es tradueix en moltes activitats tradicionals a la nostra població. Les festes del Pont Vell, les jornades de patrimoni o l'agenda de tardor de la Casa Natura són algunes de les activitats que conflueixen aquest cap de setmana a diversos indrets de la nostra població. Unes activitats a les que s'assuma una sortida senderista, contes a la biblioteca o al Festival de l'Indens. Així, tot i que no es preveu un cap de setmana molt estable a nivell meteorològic, això no hauria de ser cap excusa per no gaudir de la tardor a Ripollet. A l'info d'avui en parlarem detalladament de totes aquestes activitats. Passem ara a conèixer aquestes i altres notícies destacades de la setmana de la mà de la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Avui parlarem de l'administració online, ja que l'Ajuntament està realitzant els darrers tràmits per implantar l'administració electrònica a Ripollet.
Gemma Edo, regidora de Medi Ambient, ens explicarà amb quines activitats compta l'agenda de tardor d'aquest darrer trimestre de l'any.
També comptarem amb la presència de la regidora de Cultura, Rosa Maria Martín, i la tècnica de Patrimoni, Marta Bertran, per parlar de les activitats de les Jornades Europees de Patrimoni.
I avui comencen les 31enes festes de la tardor. Explicarem les novetats més destacades en uns minuts.
I presentarem les activitats que ofereix l'Esplai La Gresca per aquest nou curs.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 23 de setembre. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Les regidories de Medi Ambient i Urbanisme de l'Ajuntament de Ripollet han executat durant aquest estiu el projecte per a la senyalització de zones de mobilitat limitada formades per les anomenades zones 30 i les zones de convivència. Per dur a terme aquest projecte s'ha contractat veïns i veïnes del municipi en situació d'atur.
Durant aquest mes en què finalitzarà l'execució del projecte s'està donant una última capa de pintura amb component antilliscant per millorar l'adherència a les zones pintades. Tant la senyalització horitzontal com la vertical s'ha consensuat juntament amb la policia local, obeint a criteris de seguretat viària, àrea, visibilitat i accessibilitat. Amb aquest projecte, l'Ajuntament vol pacificar el trànsit rodat, reduir les emissions contaminants i el soroll. L'objectiu també és prioritzar la circulació de vehicles pels carrers més ràpids i de pas i donar prioritat per a vianants a la resta del municipi en zones d'estar.
Les zones 30 són aquelles on la velocitat màxima de circulació permesa és de 30 km hora i les zones de convivència són aquelles zones de circulació per a vianants on poden utilitzar tota la zona de circulació i tenen prioritat a tota la calçada.
En algunes d'aquestes zones poden estar autoritzats els jocs i els esports i la velocitat màxima de circulació per als vehicles és de 20 km per hora si no hi ha cap senyalització més restrictiva.
L'Ajuntament de Ripollet està finalitzant els treballs per tal de poder implantar l'administració electrònica a Ripollet. En aquest sentit, la Junta de Govern Local del passat 19 de setembre va aprovar la signatura de 4 convenis amb el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya per uns serveis que s'aniran implantant de forma progressiva gràcies al treball conjunt d'ambdues institucions.
Els serveis que s'oferiran seran l'ETRAM, un servei de tramitació i gestió administrativa, així com de gestió d'expedients. També l'ENOTUM, que consisteix en un servei de notificacions telemàtiques, i l'EFAC, que s'utilitza per a la recepció de factures electròniques. Per últim, l'ERES és un servei per habilitar el procediment administratiu amb un registre d'entrada i sortida.
Des del Patronat Municipal d'Ocupació, a través dels Plans d'Ocupació 2011, s'estan duent a terme treballs per continuar amb l'eliminació de les barreres arquitectòniques a Ripollet. Aquestes feines van iniciar-se amb la realització d'un dels projectes del Font Feix de l'any 2009 i han anat complementant-se amb diverses actuacions puntuals a diversos sectors de la població.
Així s'han fet actuacions sobretot als parcs municipals, com ara el Norbert Fuster, la zona verda Gassó Vargas i el Parc Primer de Maig, dins les obres de remodelació que es duen a terme en el marc del projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas. En total, en aquest pla d'ocupació treballen 7 persones amb un contracte d'una durada de 6 mesos.
El Partit Popular de Ripollet ha presentat una moció pel proper ple municipal que se celebrarà el dijous 29 de setembre. El text demana una sèrie de millores al mercat municipal, ja que, segons els populars, el govern ha fet moltes promeses de millora que no s'estan fent efectives.
Francina Sau, responsable dels temes de comerç a l'agrupació local del PP, explicava algunes de les peticions de la moció.
Treure l'actual presidència física de l'Ajuntament en forma d'oficines en els espais de parades dins del mercat municipal Doncs perquè es posi al servei de fomentar el trànsit al mercat en forma d'espai social utilitzable per entitats de Ripollet, per exemple, o activitats lúdiques municipals que treguin la presència i el trànsit de persones al mercat. Descartar definitivament la figura del director del mercat, establir un seguit de funcions al mercat que assumeixi el patronat d'ocupació per tal de que sigui un lloc on els ripolletens que busquen feina doncs puguin fer pràctiques en diferents àmbits i estiguin en contacte directe amb el comerç del mercat.
També proposen promocionar el mercat en els mitjans de comunicació local i en les festes i esdeveniments més assenyalats a Ripollet, fer un conveni preferent per als paradistes referent a l'ús i al preu de les places de pàrquing, així com facilitar el coneixement públic de les ofertes, descomptes i facilitats que ofereixen els paradistes a través del butlletí, la web, la ràdio i una part dels espais contractats per l'Ajuntament a d'altres mitjans locals. Aquest diumenge s'inicia l'agenda d'activitats de la Casa Natura. Serà en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i consistirà en una bicicletada popular que també formarà part del programa de les festes de la tardor. Com cada any, des de la Regidoria de Medi Ambient han elaborat un interessant programa d'activitats i per conèixer el detall, tot el que es farà, tenint amb nosaltres a la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs parlem primer d'aquest diumenge que tenim la bicicletada popular. Explica'ns en què consistirà.
Sí, a veure, la bicicletada popular ja portem un parell d'anys que ho estem fent juntament amb el Patronat d'Esports. Ells feien la bicicletada que feien per la Festa de la Tardor, nosaltres fèiem una cosa per mobilitat i al final hem decidit fer-ho tot junt, estalviar, estalviar i fer-ho tot amb una sola. Llavors, dintre del que és la bicicletada, nosaltres fem doncs la Setmana Mobilitat, és l'acte que fem unes activitats primer al davant a les 10 del matí, tot per tota la família, es pintaran uns dibuixos de bicicletes, es pintaran unes lletres, es farà tota una sèrie d'activitats que ja ens venen donades, totes no les podem fer perquè era moltíssim i era molt, molt complicat. Llavors aprofitarem que la gent s'està apuntant per fer la inscripció, per fer la bicicletada, on els donarem una matrícula, com l'any passat, de sostenible, de cartó, i llavors doncs, se'ls donarà després a l'acabar tota una sèrie d'informació de transport urbà.
Mm-hmm. Quin serà el recorregut que es farà?
A veure, el recorregut sortirà de Casa Natura a les 11 del matí i baixaran cap a... A veure, no tinc el recorregut aquí, però bueno, es baixa a carretera Santiga Vall, es dona la volta al poble i després baixa Maria Torres, o Sant Josep, aquí, i anirem pel pont cap a Tiana. Sempre davant hi ha un camión de Patronat d'Esports, que és qui guia l'activitat, i llavors, per no perdre's, de totes maneres, si volen qualsevol cosa, em sembla que està penjat a la web el recorregut.
Mm-hmm. Quina és la previsió de participació que teniu per aquest diumenge?
Nosaltres comptem que seran cap a 200 persones, creiem. Ens agradaria, o si són més, millor. Estem al voltant d'unes 160-170 persones últimament, em sembla que estem fent això, i esperem que aquest any siguem uns quants més.
Parlant de bicicletes, hem de recordar doncs, que l'any passat es va finalitzar doncs, tot el circuit de, bueno, aquest any de carril bici a Ripollet. Com està funcionant?
Bé, la gent va funcionant bé. Tenim algun tipus de problema de que la gent no acaba de veure les senyals, de que la part d'asfalt és per anar en bicicleta i la part de sauló és per anar a peu. Llavors hi ha gent que a vegades no ho acaba d'entendre. Però bueno, suposo que amb bona voluntat i tot plegat, doncs tot es pot arribar a fer bé. La gent està bastant contenta amb el carril bici. Al principi hi havia una mica de reticències, de veure què passa, no?, amb la carretera Santiga, a veure el què. Però no, veient que està funcionant, veient que la gent va respectant de no aparcar al carril bici, i bueno, de moment va funcionar. I estem veient gent que va treballar en bicicleta. És molt important.
És molt important. Parlàvem ara fa uns moments, comentàvem la notícia d'aquestes zones 30 i les zones de convivència. Ens pots explicar una mica en què consisteixen?
Sí, a veure, hi ha unes zones sobretot els que estan més a prop dels col·legis i zona de casc antic, zona de casc antic, doncs que, bueno, que són aconsellables d'anar molt més a poc, més que res perquè hi ha molts nens jugant. Hi ha unes zones també molt concretes on la prioritat la té el vianant, no la té el cotxe, com per exemple el plaça Clos i alguns altres racons que tenim. Vull recordar això, perquè a vegades la gent no se'n recorda de que si posa que has d'anar a 10, és que has d'anar a 10. Més que res perquè pots trobar algú pel mig i te'l pots emportar per davant. També s'està buscant llocs que estan a prop del que és el carril bici, perquè pot sortir amb una bicicleta i la gent que pugui anar una mica més a poc, més o menys és ordenar una miqueta el que és el territori i anar que els cotxes no vagin, que això no són carreres, el poble no és un circuit de carreres, el poble és un poble i s'ha d'anar al tanto amb tothom que estem utilitzant la via pública.
Hem guanyat a Ripollet a espai per a vianants i això què el motiva?
A veure, nosaltres creiem que l'important són les persones. Hi ha gent que es pensa que l'important són els cotxes, ho sento, però per mi són importants les persones, tot i que també tinc cotxe. Però clar, hem de ser una mica responsables. Ha arribat un momentet que estem tan carregats de vehicles que ens estem menjant tots els espais per vianants. Llavors hem de mirar de ser una miqueta conscients amb la situació.
També, potser en el punt realista de la situació, el tema del dia sense cotxes...
Aquí no funciona.
Aquí no funciona, no?
Jo us ho dic molt clar, no funciona.
Sabia greu dir-ho, però...
No, s'ha de dir clar, el dia sense cotxes a Ripollet no funciona. A Ripollet no funciona. A vegades és lamentable veure que hi ha gent que per anar, depèn de quins llocs, ha d'agafar el cotxe. I la feina que tenen per poder deixar el cotxe aparcat. Ens hem d'acostumar a anar a peu, és molt sa. És una cosa molt sana anar a peu i, a més, activar el teu cardio. I llavors també és bo. Parlo també ara com salut, no?
Aquí anem barrejant regidories.
Però bueno, és bo. Els metges ara últimament ens estan recomanant no només medicació, sinó també ens estan recomanant caminar. I ara faran receptes, com el PAFES, faran receptes perquè t'has de fer exercici tantes estones al dia. Llavors, també estan veient que fer exercici està bé. Mm-hmm. Moderadament,
Doncs parlàvem d'aquesta setmana de la mobilitat que s'inclou en aquesta agenda de tardor. Comentem la resta de temes, si et sembla, d'activitats que hi ha previstes per aquest trimestre i seguim repassant aquesta agenda. Hem de parlar ja del 15 d'octubre, que presenteu una nova exposició.
Sí, a veure, nosaltres ja portem ja dues sessions fetes. Són unes fotografies que ens estan fent Acció Fotogràfica. És seguir una zona molt concreta cada temporada de l'any, primavera, estiu, tardor, hivern. Hem fet ja la de primavera, hem fet la d'estiu i ara posem la de tardor. Llavors veiem les diferències que hi ha del mateix lloc amb diferents estacions. De moment estem passant, ara la posarem la de tardor i quan estiguin totes farem posar les quatre estacions per veure com canvien les estacions en diferents espais.
Sobretot us fixeu en els arbres, no? Que és els que denoten una mica més el tema de canvi de temporada.
Sí, és que els arbres i a parcs o qualsevol zona urbana que vegis els arbres, depèn de com estan a l'època, es veu d'una manera, es veu més trist, es veu més alegre el parc, el carrer o el que sigui. Llavors, és una cosa que dona molt, molt la importància.
Uh-huh. I enguany això sí que funciona a Ripollet, que és el tema dels bolets, que tornen a ser protagonistes d'aquesta agenda de tardor, no?
Sí, a veure, els bolets ja encara no havíem fet l'agenda de tardor, encara no havíem acabat de decidir si la faríem o no ho faríem, i la gent ja estava trucant
que
si faríem
bolets.
Sí, hi ha dues coses molt, molt concretes. Una és a la primavera, que sempre hi ha una molt concreta, i la tardor és que no falti la de bolets. La farem el dia 23, que sortirà el dia 23, i el dia 24 es farà el de la cuina. Totes dues, bueno, totes les activitats que fem es necessita inscripció prèvia.
Hem de dir que la sortida la feu guiada amb una persona...
Sí, sempre ve un micòleg de l'Escola de Micologia. Sí, sí.
I on aneu a buscar bolets?
No ho sabeu. A veure, allà on... Clar, és que nosaltres diem el dia, llavors el micòleg se'n va abans, mira a veure quina és la zona que pot haver més o menys bolets... Portem 2 anys que anem pràcticament al mateix lloc, I bueno, llavors quan decideix que aquest lloc hi ha bolets, per la setmana que ve poden haver bolets, doncs llavors hi anem, si no canvia de lloc.
Quantes places n'hi ha, més o menys?
Hi ha un autocar, 55 o 65, no sé, que no sé quantes places són, és un autocar.
No, al voltant no de 60, només... no?
Sí, no podem anar més gent al bosc.
I aquests són els bolets que es cuinen després o no?
Normalment no, aquests bolets els cuinen cada persona. A vegades
se'ls emporten a casa, no?
Sí, a vegades depèn de si hi ha exposició de bolets per a ARN, doncs llavors bolets els hi deixem amb ells perquè puguin fer l'exposició, però que és com aquesta vegada en l'exposició no és de bolets, doncs aquesta vegada se'ls podran quedar. Llavors els bolets dependrà del menjar que vulgui fer, que ens vulgui explicar la cuinera, l'Àngels Ponsa.
L'Àngels Puntes, que farà aquesta sessió a les 6 de la tarda el dia 24, en principi participen els mateixos que fan la sortida o s'ha de fer una altra inscripció?
Normalment la gent s'inscriu a lo que li sembla. La majoria de gent s'inscriu a la sortida i a la cuina. Cada vegada es va apuntant més gent, però bueno, clar, a la cuina no poden haver 50 persones, han d'haver moltes menys, perquè la fem al cuina del Centre Cultural. Llavors l'espai té que ser molt més reduït.
Ja us ho pensàveu quan vau començar amb aquestes activitats dels bolets, que tindríeu tant d'èxit?
No, dic sincerament no. El que passa que és un orgull, és una, que la gent com a mínim se'n recordi que fem una activitat, i és una activitat, doncs, i a més el que també ensenyem a part de bolets és respectar el bosc, que també és molt important.
Uh-huh. Abans, quan parlàvem de la bicicletada, parlàvem d'aquest estalvi, no? d'unir una mica d'esforços. S'ha notat això de les retallades a l'agenda de tardor?
Sí, directament, molt concreta, sí. Normalment a l'agenda de tardor fèiem bastantes activitats, aquesta vegada en fem 6 activitats en farem. Algunes que possiblement no es puguin fer, depenent del què, però nosaltres les estem posant, intentant poder arribar a l'últim moment per poder-les fer. Són activitats que estem intentant que siguin el més econòmiques possible per la regidoria, perquè com sabeu això és una... no es fa pagar per ni per anar d'excursió, ni per fer el curs de cuina, ni per res. Llavors s'ha de mirar que nosaltres ens surti el més econòmic possible per la regidoria.
Imagino també que amb l'inici de curs la Casa Natura comença a omplir-se d'escolars, no?
Pues sí, es començarà a omplir. També heu que retallar una miqueta el que són les activitats a les escoles, és el que hi ha, és molt repetitiu, suposo que amb tota la gent que aneu parlant, però bueno, nosaltres intentem donar la màxima qualitat, encara que no puguem omplir amb tants com portàvem, però bueno, estem fent el màxim possible i intentem no tancar tota aquesta via educacional amb els nens.
Doncs m'agradaria per acabar doncs, que poguessis... Tenim una altra activitat.
Sí, és que volia comentar-vos una activitat nova que es farà. I a més, no és que la fem nosaltres, sinó que nosaltres col·laborem. És una activitat que es farà al Parc Pinatons el 6 de novembre. És una activitat que es fa a l'àrea metropolitana i a més amb el Museu de Ciències de Barcelona, de Ciències Naturals de Barcelona. I llavors està dintre del cicle d'activitats parcs i platges metropolitanes. Allà es farà un itinerari gincama i allà doncs per apuntar-se s'ha de posar a la pàgina del museu. Uh-huh. activmuseuciències@barcelona.cat o amb un telèfon directament d'allà del museu per poder-se apuntar a les activitats. Aquestes activitats no es pots apuntar a Casa Natura ni pots apuntar a la regidoria, sinó que s'ha d'apuntar directament aquí al
museu. Doncs ho continuarem comentant i informant, recordant més que res, perquè és el 6 de novembre i la gent doncs, s'ha d'apuntar en aquesta web del Museu de Ciències Naturals. Com dèiem, per acabar, m'agradaria doncs, que aprofités per convidar tothom a participar en aquesta bicicletada de diumenge, que és la primera activitat d'aquesta agenda.
Pues sí, a veure, nosaltres estaríem encantadíssims de que vinguéssiu a Casa Natura, la gent que no coneix Casa Natura, que la pugui conèixer, que vegi l'espai tan formidable que tenim, que vegin les activitats que fem i a més fer el recorregut amb la part, amb una de les parts importants de lo que és el carril bici.
Doncs regidora de Medi Ambient i també de Salut Pública, Gemma Edo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El passat 21 de setembre es va commemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer, data escollida per l'Organització Mundial de la Salut i la Federació Internacional de l'Alzheimer. El propòsit d'aquesta commemoració és donar a conèixer la malaltia i difondre informació al respecte, sol·licitant el recolzament i solidaritat de la població en general, institucions i organismes oficials. A l'info d'avui volem posar el nostre granet de sorra i difondre informació sobre aquesta malaltia que afecta ja 40 milions de persones arreu del món, l'Alzheimer. El seu nom prové d'Alois Alzheimer, un neuròleg alemany que el 1907 va descriure els símptomes que presentava una dona de 48 anys, com greus problemes de memòria i d'altres característiques neuropatològiques de la malaltia. Així les explicava a l'info de Ripollet Ràdio Mònica Sánchez, fisioterapeuta del Centre de Dia de Can Vargas.
Al perdre la memòria, perden moltes capacitats per dur a terme la seva vida normal, com fer a la seva higiene, com cuidar-se el cabell, com més endavant es desorientaran, no podran agafar un autobús, no podran utilitzar els seus diners perquè no saben que són diners.
La demència d'Alzheimer, una lenta destrucció neurològica que suprimeix completament la identitat i les habilitats dels malalts, avança en proporcions superiors a la de les malalties del cor, primera causa de mort actualment al món desenvolupat. Així, actualment hi ha 40 milions de malalts d'Alzheimer diagnosticats al món, però es calcula que el 2030 aquest número haurà augmentat un 50%. Quan a l'edat la mitjana en què es detecta aquesta malaltia a Catalunya és dels 73 anys, 10 menys que l'any 2000. Els metges distingeixen tres estadis en diferents etapes per les quals passa el malalt d'Alzheimer. Des dels primers símptomes, com la pèrdua de memòria, es produeix un progressiu empitjorament fins que el malalt arriba a perdre tota la seva autonomia. Judit Pérez, tècnica del Centre de Dia de Can Vargas.
Hi ha gent que parla d'una primera fase, segona i tercera, que cada una d'aquestes està dividida en dos estadis. La primera i la segona és un primer estadi en el qual la persona encara és capaç de realitzar moltes activitats per pròpia autonomia. Ens trobaríem els CDC 3 i 4, que seria aquest segon estadi, on la persona comença a necessitar bastant acompanyament en les activitats de la vida diària. I finalment ens trobem en un estadi, que seria el tercer, amb CDC 6, 7, on la persona necessita tot tipus de cuidados de la persona cuidadora.
L'Alzheimer és una malaltia produïda per la sedimentació d'una proteïna al cervell, que va atrofiant-lo i destruint les neurones. Aquesta malaltia, de moment, no té cura i tampoc s'han aconseguit gaires novetats terapèutiques per tal de ralentitzar-la. Així, els tractaments farmacològics que prenen els pacients estan destinats a tractar, sobretot, els símptomes més psicològics. Judit Pérez.
Les persones amb l'Alzheimer demostren nombroses alteracions relacionades amb la part més del comportament. Hi ha neguiteig, persones que deambulen sense cap rumb, ansietat, al·lucinacions, agressivitat, no? Llavors això sí que tenim medicació per controlar-la, però avui no hi ha res que pari aquesta malaltia, ja que estem parlant d'una malaltia neurodegenerativa progressiva del cervell. Per tant, va sempre evolucionant a altres estadis.
Al centre de dia es treballa també en la prevenció d'aquesta malaltia, tant amb tallers com el de la memòria, com amb d'altres activitats per mantenir l'activitat mental dels usuaris, com llegir el diari o un llibre. La malaltia de l'Alzheimer no només afecta les persones que la pateixen, sinó molt directament els seus familiars i cuidadors. És per això que al centre de dia de Can Vargas també existeixen grups de suport dels familiars dels malalts, ja que, com comenta la Mònica, resulta molt desgastant patir la desorientació dels malalts, els quals fins i tot poden patir brots d'agressivitat als estadis finals de la malaltia.
Hi ha grups de suport que ens ajuden a encaminar el seu familiar a cuidar millor en aquesta persona i a entendre-la millor. Perquè aquestes persones de vegades es posen molt irritables, de vegades es posen una mica agressives perquè no entenen el que hi ha al seu voltant. Estan molt desorientats, no saben si és tarda, si és nit, si han menjat, si no han menjat, i això carrega la família i carrega tot el seu entorn.
Els malalts d'Alzheimer sembla que vagin retrocedint cap a l'inici de la vida. La comunicació amb ells canvia, però el llenguatge no verbal no. I podem expressar molt a aquestes persones, perquè, com diu la Judit, els hem de tenir molt en compte i no podem oblidar la seva experiència de vida.
La persona malalta percep, sent, pensa i té motivacions. Diu, fa i actua. Té habilitats i actituds, destreses, capacitats, potencialitats, és a dir, té un significat personal. Mai podrem oblidar que aquestes persones han viscut una experiència de vida, que tenen una història i que tenen moltes coses que ensenyar-nos i que han viscut molt. I això mai ho podem perdre de vista. Sempre els hem de fer partícips en les nostres decisions. No podem tenir en compte la malaltia. Hem de tenir en compte que sota aquesta malaltia hi ha una persona que té un significat molt propi.
Info.
Aquest cap de setmana el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata participarà un any més a les Jornades Europees del Patrimoni. Aquestes jornades tenen la voluntat de facilitar l'accés i la difusió del patrimoni cultural i són promogudes pel Consell d'Europa i la Comissió Europea. Per parlar-ne avui ens acompanyen a l'estudi la regidora de Cultura, Rosa Maria Martín. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la tècnica de Patrimoni, Marta Bertran. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
És la primera vegada que la tenim a la ràdio. Benvinguda.
Gràcies.
Expliqueu-me per Ripollet quina és la importància de participar en aquestes Jornades Europees de Patrimoni.
Bé, per nosaltres és molt important, de fet, un any més participem en aquestes Jornades Europees del Patrimoni, perquè pensem que és una bona eina per facilitar l'accés i la difusió del patrimoni cultural a tota la gent de Ripollet. Nosaltres vam posar en marxa el Centre d'Interpretació de Patrimoni fa uns anys i considerem que aquesta jornada de portes obertes una miqueta ajuda a que aquest edifici i aquesta feina que s'està fent des del Centre d'Interpretació de Patrimoni sigui coneguda per tota la població.
Mm-hmm. Hem de dir que aquestes jornades estan vinculades al projecte Pont Vell Tiana, el vincle de la nostra història. Expliqueu-nos en què consisteix.
Sí, una de les activitats organitzades pel CIP i que forma part del projecte Pont Vell Tiana, el vincle de la nostra història, és un projecte que ja portem 3 anys amb aquest i que el que intenta fer és explicar una miqueta la història d'aquest barri fronterer que és Tiana Pont Vell. Ho fem en coordinació amb l'Ajuntament de Cerdanyola i el que intentem és explicar una miqueta la història d'aquest barri, un barri molt, molt significatiu, amb les seves mancances i les seves coses bones, perquè penso que ser un barri fronterer té coses dolentes però també té coses molt bones. I aquest any el que hem fet és dedicar al projecte a la delimitació dels termes municipals de Cerdanyola i de Ripollet, al barri. I farem activitats que s'han organitzat, per exemple, ahir es va fer una xerrada a càrrec de la historiadora Raquel Valdenebro, que va explicar una miqueta la història i les fluctuacions de la delimitació entre els termes municipals de Cerdanyola i de Ripollet. I a més també el dissabte hem fet un plafó explicatiu de tota aquesta història i estarà durant tot el cap de setmana a les festes de la tardor al barri de Tiana Pont Vell.
Mm-hmm. Compartim moltes coses amb Cerdanyola a nivell històric?
Compartim moltes coses i sobretot compartim un barri, que és important. O sigui, que compartim història, compartim gent, compartim generacions enrere i futures, i jo penso que aquest enclau és molt important per la història tant de Cerdanyola com de Ripollet. Com a pobles tenim moltes coses en comú, però segurament el que més uneix és aquest barri, que va ser una miqueta la raó de ser d'una mancomunitat que després es va crear, la mancomunitat Cerdanyola-Ripollet, i que després també va entrar a Montcada, oi? Llavors pensem que sí que és important i que tenim moltes coses en comú amb Cerdanyola.
En quin punt podríem dir que està aquest estudi, aquest vincle de la nostra història? Hi ha moltes coses encara per estudiar?
Jo penso que segurament sí, portem 3 anys, ja hem fet diverses qüestions determinades i penso que tenim moltes qüestions comuns a desenvolupar. En principi, la idea tant de Cerdanyola com de Ripollet és continuar amb aquest projecte i l'any vinent tornar a oferir als ciutadans de Ripollet, de Cerdanyola i concretament també a la gent del barri Tiana Pombell l'oportunitat de conèixer una miqueta més d'on venim i perquè segurament sabrem més bé on anem.
Comentàvem que ahir es va realitzar la primera activitat d'aquestes jornades i com dèiem també dins de les festes de la tardor, que va consistir en una xerrada, com deies, a càrrec de la historiadora Raquel Valdenebro. Com va anar? Quin va ser el contingut una mica que va explicar?
Doncs va anar molt bé, de fet. La Raquel és l'autora de la recerca que s'ha portat a terme per una mica elaborar el plafó expositiu que hi ha aquest any i així, o sigui, ella ha fet tota la part de la recerca històrica i documental, ha parlat doncs amb els veïns del barri i doncs el que va fer va ser presentar la seva recerca, fer una presentació de la part doncs més històrica, de les fluctuacions d'aquests límits que hi han hagut i també doncs una mica final doncs de les anècdotes que aquesta limitació ha anat generant en els veïns.
Quines són les altres activitats que teniu preparades per aquest cap de setmana?
Bé, doncs aquest cap de setmana el Centre d'Interpretació de Patrimoni del Molí d'en Ratà estarà obert durant tot el dia i bueno, doncs a 2 i de 5 a 8 de la tarda i farem una jornada de portes obertes. A les 12 es realitzarà una visita comentada a l'exposició de les veus d'un barri, que és l'exposició que ara tenim al CIP, i a les 6 de la tarda sortirà del CIP una visita que es farà pel Ripollet Històric i que està realitzat per la Regidoria d'Educació dins del Pla Educatiu d'Entorn.
Pot semblar que cada vegada que hi hagi portes obertes dius que la gent anirà a veure el mateix, però no, sempre hi ha novetats, no, en el CIP?
Ho intentem. Nosaltres tenim, bueno, tenim la part més dedicada a gent de Ripollet, on tenim uns personatges molt significatius de Ripollet, després tenim l'altra part que és una exposició que intentem variar, en aquest moment tenim la de la Llei de Barris, les veus d'un barri, i el que sí que pensem és que el CIP té que ser un element molt dinàmic perquè si no, bueno, no som un museu, per tant tenim que oferir coses molt distintes perquè la gent pugui apropar-se i disfrutar de la seva història.
Quan es realitzen aquestes visites guiades tant al CIP com al Molí d'en Ratà, quines són aquelles coses o aquelles anècdotes que més interessen als ciutadans o que els hi poden semblar o que no, més desconeixedores, podríem dir?
Jo penso que sobretot, per exemple, pel que fa quan es fa la visita al Molí, que també en farem una el diumenge, és sobretot veure com havia estat abans Ripollet i com és ara, no? Veure el canvi d'aspecte, que de fet en la visita al Molí hi ha unes fotografies antigues, que es pot veure l'aspecte antic, i sobretot aquesta visió, no? Dels canvis que hi ha hagut en l'urbanisme i així, que fa com transportar en el Ripollet antic. I trobo que això és una part que interessa molt.
I a nivell de CIP?
Doncs, per exemple, clar, ara tenim l'exposició aquesta temporal de les veus d'un barri, també, no sé, és molt interessant veure-la perquè hi ha recollida la part de la veu dels veïns, no? Una mica doncs com viuen al barri, com el perceben, però també hi ha una part històrica que es reflecteix en una sèrie d'objectes que ajuden doncs una mica a entendre l'evolució del barri des de que era una masia, no? Com si diguéssim el mas, doncs fins a l'aspecte que té avui dia, i llavors també resulta molt interessant fer aquest recorregut.
En el CIP encara es pot veure el rellotge? Aquest...
Sí.
Sí, sí. Sí, no? O sigui, sí, que també sí, sí. Suposo també que aquest és un element també que quan la gent el veu...
Sí, és un element molt interessant i que, bueno, en principi estarà allà,
I no, es quedarà
permanentment. Penso que també va ser una molt bona idea recuperar aquest rellotge i la gent també quan va una miqueta li expliquem i a més està explicat amb els plafons quin és l'origen d'aquest rellotge i impacta molt veure'l i el bé que està recuperat.
Pel que veieu i pel que parleu amb la gent doncs, que visita el CIP o el Molí d'en Ratà, penseu quin és el coneixement, el nivell de coneixement de Ripollet o de la nostra història que en té en general la gent del poble?
Jo penso que el coneixement de la gent del poble és bastant acceptable. Jo penso que la gent sí que coneix una miqueta la seva història, però sí que segurament necessita una miqueta d'aprofundir en les arrels, en d'on venim, no només el Ripollet històric de sempre, sinó també els processos migratoris. Per exemple, el que estava explicant la Marta, l'exposició que tenim de les veus d'un barri, no deixa de ser això, no? Una perspectiva històrica de tota la gent que va arribar i de tota la gent que vivia allà al barri als anys 60, que va ser quan va començar a formar-se com a barri de Can Mas, que abans hi havia una masia i poca cosa més, no? Jo penso que aquestes qüestions són les que el CIP té que fer i té que promocionar, no? Que la gent de Ripollet sàpiga d'on venim i per conèixer una miqueta més la seva història.
I val a dir que el patrimoni de Ripollet és molt ampli, i això ho podem veure en el catàleg que heu elaborat, no?
Sí, nosaltres fa uns anys vam posar fil a l'agulla perquè no teníem un catàleg de patrimoni, i vam començar a treballar amb la Diputació, que va ser qui va fer aquest catàleg, i jo penso que és bastant interessant. Estan catalogades, doncs, totes aquelles qüestions, aquests edificis, monuments i qüestions històriques que estan a la població, i jo penso que és interessant.
Per vosaltres és una eina, imagino, de base, no? Important, sobretot des del CIP. Com la utilitzeu? La aneu ampliant? Com es fa?
Bé, doncs és una eina evidentment bàsica, no? De coneixement, i clar, el tema és, doncs, a mesura que es van coneixent més coses, anar-lo ampliant. De moment, doncs, ja hi ha aquesta base feta, que és amb els elements més importants, i de moment com a eina de coneixement és molt important per nosaltres.
El recordem que aquest catàleg es pot consultar a través de la web municipal de ripollet.cat, i que allà, doncs, es pot anar visitant tots aquests elements, no només de patrimoni d'edificis, sinó fins i tot festes, històries, anècdotes, coses. Exacte. Molt interessants, que jo he estat allà tafanejant una mica, que la veritat és que jo com a ripolletenca també desconeixia. I parlem d'un altre aspecte que feu també des del CIP, que és el fet de posar en marxa una altra vegada els tallers Jugar amb la Història, un any més, que sembla que això, doncs, té força ressò, sobretot entre la canalla, no?
Sí, són un programa de tallers que està molt consolidat, són tallers familiars de cap de setmana, i doncs aquest any tornem a engegar l'edició, com bé dius, i serà a partir de finals d'octubre, el 23 d'octubre ja serà, doncs, el primer taller de diumenge que farem aquest any.
Quins són els temes que heu escollit enguany?
Doncs són molt variats, com ja ha anat sent, no? Com ja aquestes edicions, doncs hi ha des d'algunes dedicades o centrades en el que seria el món dels romans, de la Xina, la prehistòria, el romànic. Hi ha, doncs, diferents aspectes, no? Perquè aquests tallers, doncs, estan centrats en una part més històrica, que hi ha una explicació històrica, i llavors d'aquí en surt un taller de manualitats, d'elaboració d'alguna cosa que la canalla, doncs, pot fer amb ajut, doncs, dels seus pares o doncs, mm-hmm, que una mica, doncs, hi ha aquesta part d'aprendre, la part històrica no, aprendre-la, però jugant una mica, no, amb aquest contingut lúdic, no, i també de compartir amb els pares aquest temps.
Crec que el primer tema em sembla que està lligat amb el tema del pa.
Sí.
Que a més és la base, no, de l'exposició que hi ha allà al Molí d'en Rata. En què consistirà?
Doncs serà, doncs, també d'aprendre una manera diferent d'elaborar pa, viatjant fins a Irlanda, no? No desvetllo gaires. I una mica, doncs, també vindrà a ser, doncs, a part d'aquesta part històrica d'aprendre l'elaboració del pa i així, doncs també hi haurà la part del taller pròpiament. I de fet, sí, doncs, se centra en el pa, una mica buscant, doncs, la idea de que és un molí, no? El Molí d'en Rata, hi ha l'exposició del pa de la diversitat, i de fet, doncs, també el cicle del Jugar amb la Història aquest any també es tancarà, doncs, amb un tema relacionat amb els molins.
Hem de dir que des de l'àrea de patrimoni de Patronat de Cultura, des del principi, tant el CIP com el Molí d'en Rata l'heu, doncs, obert als escolars i als més petits, no?
Sí, Home, pensem que és una base molt important per conèixer la història, eh? I a més són visites que segurament la Marta ho podia explicar millor, que són molt agraïdes, eh? Totes les visites al CIP segurament són molt agraïdes, però la canalla també, perquè a totes les visites que es fa al tema del pa, l'exposició del pa, les visites fan el seu panet que porten a casa, i jo penso que és molt important, perquè segurament aquesta canalla serà la que empiparà els seus pares amb aquesta visita que ha fet, i que segurament vindran els pares a veure'l. Penso que és molt important, i nosaltres sí que és veritat que hem enfocat molt i hem posat molts esforços en aquestes visites escolars, que per nosaltres són les més importants.
Abans es comentava la regidora de Medi Ambient que les visites a la Casa Natura s'han hagut una mica de restringir pel tema pressupostari. No sé si això també afecta el molí o de moment no.
En principi nosaltres no hem notat aquesta baixada. No sé, l'any vinent ja veurem, perquè ara comencem el nou curs, però fins ara la veritat és que no ho hem notat.
Doncs m'agradaria, per acabar, doncs, aquest cap de setmana ens hem de centrar en les activitats que ja van començar ahir, que n'hi ha moltes i que doncs, poden consultar també tant a la web doncs, com els diversos programes que s'han editat, doncs que convidéssiu a la participació de la gent, no?, en totes aquestes activitats, tot i que plogui o que faci el que sigui, no?
No passa res. Si plou al CIP, no es mullarem. Jo sí que convido a tota la gent a que vingui al CIP. És un equipament relativament nou, que segurament hi ha gent de Ripollet que no coneix, i m'agradaria que tot el que pogués passés per allà, que veiés l'exposició de Les Ves d'un Barri, que pogués veure l'antic molí fariner, i que, bueno, doncs, que entri a un espai que és dels ciutadans i que jo penso que és molt important pel seu coneixement i de la seva història.
Doncs queda dit aquesta invitació. Regidora de Cultura Rosa Maria Martín i tècnica de Patrimoni Marta Bertran, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Continuem parlant d'un dels temes doncs, que ja hem comentat diverses vegades al llarg d'aquest informatiu, i és que aquest cap de setmana se celebra la 31a edició de les Festes de la Tardor, un moment molt esperat per tots els veïns i veïnes del barri de Can Tiana Pombelli, que compta amb un ampli programa d'activitats.
Enguany el programa de festes compta amb algunes novetats. Isabel Ibáñez, membre de la comissió de festes, ens n'explicava algunes a l'Info.
Sempre és una novetat, perquè cada any, encara que es faci el mateix, pues sempre hi ha algú diferent. Pot ser els cantants, els personatges. Vull dir, aquest any com a nou, pues hi ha gent que vindran a fer escats, després vindran uns motoristes que també faran un recorregut d'aquests de la Davidson, i després també vindrà un noi que farà de mag.
Les activitats començaran aquest vespre a 7:45 del vespre amb una sessió de les nits de música sobre la música i l'humor al Centre Cívic del Pont Vell. Ball, activitats infantils, música en directe i esport ompliran els 3 dies fins a diumenge a 8:00 PM, quan es tancaran les activitats amb un ball a càrrec del grup Fase 3. Un extens programa que compta amb la col·laboració desinteressada de molta gent i de les entitats tant de Cerdanyola com de Ripollet.
I això et set sempre, eh? Vull dir, això no falta, vull dir, amb tots els conceptes, en qüestió d'ajudar-nos a portar-nos coses pel carrer, amb treure cotxes, amb vigilar-nos els carrers, això, com diu, però les entitats, totes les entitats que hi han, i que siguin de Ripollet o Cerdanyola, es convida, i si poden venen i ho fan.
Enguany la festa també ha coincidit amb la presentació d'una nova fase del projecte Tiana Pombell, el vincle de la nostra història, un itinerari pel barri, una xerrada sobre la seva història i una exposició són alguns dels elements amb els que comptarà. Isabel Ibáñez comentava que es tracta d'una iniciativa molt enriquidora.
Pues això és molt curiós, perquè quantitat de gent no és massa la que hi ha, però la que hi ha és de molta consciència. Vull dir, sap molt bé de lo que es parla i de lo que ha passat i de lo que es fa. I això és maco. I els que som, diguéssim, més joves i estem al seu costat fent el recorregut i a les conferències, pues representa que també estem aprenent de tot això que ens parlen.
Es pot consultar tot el programa sencer a la web municipal ripollet.cat. I avui divendres, conjuntament amb les festes de la tardor 2011, del barri del Pont Vell s'inicia el desè concurs fotogràfic Santiago Pinyol. Aquest concurs fotogràfic es va instituir l'any 2002 com a homenatge a la persona Santiago Pinyol, soci de Focer, des de l'any 73 i resident al barri del Pont Vell. En el seu honor, l'entitat, juntament amb l'Associació de Veïns del barri del Pont Vell, organitza cada any aquest concurs fotogràfic i les obres més representatives s'exposen posteriorment a les dues poblacions. Pel que fa a les bases del concurs, el tema són els actes relacionats amb les festes de la tardor i cada autor podrà presentar un màxim de 5 fotografies. La tècnica és totalment lliure i cada fotografia s'haurà de presentar muntada o reforçada amb cartolina rígida de 40 per 50 centímetres. Les obres duran anotat al darrere el títol, nom, cognoms, telèfon i adreça completa de l'autor. El guanyador del primer premi s'endurà 250 euros, 150 al segon i 100 euros al tercer. Trobaran les bases detallades a la web municipal ripollet.cat. I un any més, el Centre d'Esplai La Gresca obre les seves portes amb diverses propostes d'esplai i formació. Així es mantenen obertes les inscripcions per l'esplai diari, el Casal Jove, l'esplai de dissabte i el projecte Connecta't. L'entitat treballa des de l'any 1994 per educar infants i joves en el temps lliure amb una vocació transformadora i d'inclusió social. Les inscripcions es poden realitzar de 10 a 1 i de 5 a 7 de la tarda al carrer de Bonavista 6 via mail a lagresca@esplai.org o trucant al telèfon 93 691 36 75. Quan a les activitats, l'Esplai La Gresca ofereix l'esplai diari per a nens i nenes de 3 a 11 anys de dilluns a divendres, una vegada s'acaba l'escola i fins a les 7 de la tarda. Inclou el servei de recollida a les escoles Xarau, Sant Martí, Tiana i Escursell. També ofereixen el Casal Jove, un espai relacional de trobada i d'atenció als joves a partir de 12 anys. L'horari és dilluns, dimarts i dijous de 6 a 7 i mitja i dimecres i divendres de 6:15 a 7:45. També hi ha el servei d'esplai de dissabtes i el Connecta't, que proposa i ofereix recursos i coneixements per a l'alfabetització digital. Aquest diumenge, a partir de les 9 del matí, el pavelló Joan Creus acollirà el quart festival Line Dance Fever de ball en línia organitzat per l'associació Ripollet Country Line Dance amb la col·laboració del Patró Municipal de Cultura. La trobada comptarà amb un concurs social i amb un campionat per a professionals. La presidenta de l'entitat, Montse Lozano, ens explicava quines seran les activitats del matí.
El dematí, la competició més seriosa, que són els competidors que ja tenen més experiència, i n'hi han sortint per categories i per balls, per diferents balls, ballaran, es canvien de roba, es fiquen una vestimenta per ballar el vals, una vestimenta per ballar pues el funky o el lil, que és un tipus polka, i el dematí és maco per veure això, la gent que es canvia de roba i que balla molt bé, no?
Enguany el nombre d'inscrits ha superat les 100 persones, cosa que millora les inscripcions de l'any passat. El festival és obert a tothom i el preu de l'entrada és de 3 euros per a tot el dia. Montse Lozano explicava que a la tarda les activitats són més orientades a passar-s'ho bé.
I a la tarda pues, ja és més festa, és més social, la gent que comença, que fa poquet que balla, veureu gent d'aquí a Ripollet competint contra gent de fora, ve gent de Girona, de Tarragona, ve gent de tot arreu que es balla country. I, bueno, i ensenyaré balls, i posarem ball lliure, músiques perquè pugui ballar tothom.
Tot i que les portes del pavelló s'obriran a les 9 del matí, la competició començarà a les 10.
Aquesta setmana s'ha realitzat la matrícula pels cursos de català, pel curs 2011-2012. A hores d'ara, la majoria de cursos ja estan tancats, tot i que les matrícules s'allargaran fins la propera setmana.
L'Oficina de Català ha recollit fins ara més de 90 matrícules per als cursos de Ripollet i una vintena per a cursos d'altres municipis. En aquests moments només queden vacants lliures al curs del nivell C. Les persones que estiguin interessades en fer el curs s'han de dirigir al centre cultural, on si no el poden acreditar haurien de fer una prova de nivell.
El 91.3 Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus.
El proper dimarts a les 6 de la tarda, taller per a pares i mares a la biblioteca càrrec de Creixent entre Rialles. La sessió estarà dedicada al massatge infantil Xandala per a nens de fins a 8 mesos. Per participar-hi cal inscripció prèvia. Aquesta activitat forma part del projecte Nascuts per Llegir, organitzat pel Patronat Municipal de Cultura. I dijous a les 7 de la tarda, Club de Lectura centrat en la novel·la La neta del senyor Lin, de l'escriptor Philip Claudel. La tertúlia estarà moderada per Fanny Arambilet.
Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar en forma, de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
El temps per aquest cap de setmana serà molt semblant als darrers dies, matinades i nits més fresques i matins amb sol i força calor. Tot i això, és possible que s'aixequin algunes nuvolades de cara a dissabte, però amb molt poques probabilitats de pluja.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 23 de setembre. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-ho online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. There is a wind where the rose won. Cold rain. Els deixem escoltant un tema de la Carla Bruni sobre la tardor, que com ja els hem comentat comença avui. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. And now I'd go to where your hair was. And now I'd warm where your hand was. But phantoms follow beneath the thorn. Your ghost where your face was. Where your face was.
Where the rose